Hola, molt bona nit. Segur que a aquesta hora molts de vosaltres esteu ja ben acomodats al llit, possiblement a punt de dormir. Estigueu-vos una estona desperts encara, perquè tenim força propostes per a tots vosaltres. Però a vegades el món dorm, dorm en sentit figurat. I quan el món dorm i no és ben conscient del que passa, se'ns poden escapar moltes coses, poden esdevenir coses que no tindríem per què passar.
Quan el món dorm, muntanyes de dolor es respira per la ciutat. Muntanyes de dolor enlluernen la foscor i tothom dorm mentre molts perden la vida.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues, a una nova edició del Missatge en una ampolla. Els que ens escolteu a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat des de Catalunya i Andorra, a aquesta hora del diumenge a la nit, quan passen pocs minuts de les 12 de la nit. Els que ho feu a través de la xarxa, doncs en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquest és l'avantatge actual de Ràdio a la Carta a través de radioestel.cat. Us acompanyem en aquest programa de Missatge en una ampolla, com sempre, el Mario Ramírez a les vies de so, i us parlem i us fem companyia el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, que hem preparat per tots vosaltres una sèrie de textos per compartir en forma de reflexió, en forma de comentari, i també una sèrie de cançons, totes elles amb missatge interessant. Algunes de les cançons són de música d'inspiració cristiana i altres són de lletra amb missatge relacionat amb aquests valors cristians. Ja sabeu que l'enfocament del nostre programa, del Missatge en una ampolla, és un enfocament des de l'humanisme cristià, social i progressista. Hola, David, bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Un enfocament obert a tothom i a tots els punts de mira que contemplin aquesta manera de veure que tenim les persones cristianes. No ens tanquem només a la música amb missatge cristià, perquè hi ha moltes altres propostes interessants, com la que avui us començàvem a citar ja en l'entrada del programa. Volem escoltar el Miquel Abres, un bon conegut del programa, perquè ens agrada molt les seves lletres, ens agrada molt la música que fa. I avui hem triat un altre tema d'aquest fantàstic àlbum que es diu M'agrada sentir el que tu sents. Escoltem Quan el món dorm.
L'aigua cura les ferides de tots els tripulants que fa més de 15 dies viuen perduts en el mar. Molts ja perden l'esperança de no poder-ho explicar. La nit juga a favor seu, unes hores sense sol, però la sort no els acompanya, l'han deixat fora el vaixell. No hi ha lloc per a tothom, no. Quan el món dorm, quan el món dorm, quan el món dorm, quan el món dorm. Muntanyes de dolors respiren per la ciutat, mil dones venen els seus cossos a un preu molt car. Muntanyes de dolors els dies, la nit es fa gran, molt gran, i tothom dorm mentre molts perden la vida. Quan el món dorm, quan el món dorm, quan el món dorm, quan el món dorm, busquen mil oportunitats quan el món dorm. Quan el món dorm. Quan el món dorm. Quan el món dorm. Tu no saps què passa quan el món dorm. Quan el món dorm. Tu no saps què passa quan el món.
Si parlem de reis, ens poden venir moltes imatges al cap. Parlem d'un rei, doncs ens podem imaginar els reis de la baralla de cartes, aquells reis clàssics vestits amb les seves capes i la corona. També podem pensar en el rei com una figura actual de poder, de benestar, de luxes, fins i tot de coses sobreres per a algunes persones, de persones sobreres, pels republicans. Però quan a la Bíblia es parla de reis, i parlem concretament de que es diu que Jesús és el rei dels jueus, no parlem de la mateixa mena de reis. És una altra imatge totalment diferent la que ens ve al cap. Quina imatge teniu vosaltres de Crist rei?
I és que és fàcil i senzill imaginar-nos la següent escena que la trobem a l'Evangeli. Ponç Pilat, representant del govern de l'imperi més poderós del món en aquell temps, l'imperi romà, i davant seu, segurament en una situació més humil, segurament amanillat, perquè era el judici, Jesús, fill de Déu. Ponç Pilat li pregunta: "Ets tu el rei dels jueus?" A la qual cosa Jesús respon: "La meva reialesa no és d'aquest món." Us imagineu la cara de desconcert del senyor Ponç Pilat, la cara que deuria posar? Ell, que estava acostumat al poder d'aquest món, a la força de les armes, a la injustícia provocada pel mateix govern romà d'aleshores, com podia entendre aquella resposta? Jesús afirma ser rei, però d'un regne on no existeixen les armes, d'un regne fonamentat en la justícia, la veritat i la vida. Jesús segueix afirmant que ell ha vingut al món per donar testimoni de la veritat, perquè el coneixement d'aquesta veritat faci lliures els homes i dones que l'acullin en el seu cor. Aquest és el regne que demanem quan resem el Pare Nostre, tot reconeguent Jesucrist com a únic rei i senyor nostre, tenint en compte que és un rei i un senyor amb unes característiques ben diferents a les que atorga el poder terrenal.
Expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí. ¿Cómo podré pagar?
¿Cómo podré pagar,
mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Porque escuchas mi voz suplicante, porque inclinas tu oído hacia mí cada vez que te invoco, siendo atraído.
atrapada por redes de muerte, estando enredada en los brazos del caos, en la tristeza y angustia profunda, yo te invoqué. Señor, salva mi vida. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es todo ternura. Mi Señor, guarda los sencillos, estando ya sin fuerzas, me salvó. Alma mía, vuelve a tu calma, reposa, descansa en tu Dios, porque Él protegió tu vida, te consoló. Caminaré en tu presencia, Señor. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Alzaré la copa de la vida bendiciendo tu nombre y cumpliré mis votos entre el pueblo sostenida por ti. Me has liberado de las cadenas, a tu servicio empeño mi existencia. Cumpliré mis votos entre el pueblo y te alabaré todos los días de mi vida. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento si todo lo tengo por ti? Si todo lo tengo por ti.
¿Cómo podré pagarte? Aquest és el títol d'aquesta cançó del grup Ain Karem, que expressa una pregària d'acció de gràcies, perquè massa sovint oblidem que tot allò que tenim i tot allò que som ho tenim gràcies a Déu, Pare Nostre, que ell ens deixa lliures perquè utilitzem com nosaltres creiem més oportú tots els dons, recursos que tenim al nostre abast. Però des de la salut a tot el tema material que nosaltres puguem aconseguir, ho tenim gràcies a Déu i no ens hem donat tants mèrits propis com massa sovint fem. És aquest el missatge d'aquesta cançó que ens arriba des d'un àlbum anomenat Alégrate.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
És ben coneguda la gran importància que té el joc en l'educació dels nens. Un joc que, primer, quan els nens són més petits, és un joc que en diem simbòlic. Qualsevol objecte es pot convertir en qualsevol cosa amb la imaginació del nen. Però a mesura que els nens van creixent, van prenent diferents rols a través dels jocs o de les joguines que utilitzen. Nosaltres volem educar en la pau, volem educar en la igualtat de sexes, però sovint les joguines que fan servir els nens fan que adoptin rols bèl·lics, rols violents, rols molt lligats al sexe, amb el que han de fer les nenes i el que han de fer els nens, amb joguines fins i tot diferents. Moltes vegades veiem que aquestes joguines incorren en algunes contradiccions amb l'educació que veritablement volem transmetre.
Fa uns anys podíem detectar l'arribada del Nadal pels anuncis de la televisió. En arribar al temps d'Advent, els escassos canals mutaven la publicitat convencional per anuncis de colònies, de caves, de torrons i, sobretot, de joguines. Ara, la segmentació dels canals de televisió fa que puguem veure anuncis de joguines tot l'any. Però, això sí, ara comencem a veure les novetats i en aquestes novetats ens hem fixant. El missatge en una ampolla sempre hem estat força crítics amb la retòrica de la persuasió. Ja sabem que, al capdavall, tots som lliures de comprar o no allò que proposen els anuncis. Però la publicitat no és sempre aquest mitjà escèptic d'informar sobre nous productes que els publicistes pretenen fer-nos creure. Ans al contrari, massa sovint se serveixen d'un discurs audiovisual encaminat a fer-nos desitjar amb subterfugis allò que ens volen fer comprar. Més enllà de l'ètica en l'ús de determinats llenguatges publicitaris, hi ha la certesa que els anuncis, al igual que qualsevol altra obra que consumim, transmeten uns valors que van sedimentant en el públic, o si més no, que busquen una ressonància en aquest. Afortunadament, la societat evoluciona més enllà dels clixés que els creatius publicitaris repeteixen, i així hem vist començar a aparèixer cares masculines en els anuncis de detergent, i desaparèixer els cossos femenins dels anuncis de cotxes. Què passa, doncs, amb els rols i les joguines? Les joguines no són només eines d'entreteniment i de diversió, també són camins perquè els infants aprenguin, imitant els rols dels adults, com deia ara el Miquel Albert. I llavors, enmig d'una societat esquizofrènica, que d'una banda rebutja l'ús de la imatge femenina com a objecte de desig, però de l'altra ressalta la importància de la bellesa superficial per fer sentir les dones més desitjades, no paren de treure joguines de perruqueria i maquillatge per posar vestits a les nines, per veure qui està més guapa. I en aquesta mateixa societat que vol rebutjar la violència, que clama contra els conflictes bèl·lics i les armes, no paren de sortir joguines i videojocs per fer que els infants se sentin com a combatents. Fins que no tinguem en compte que què i com eduquem els infants més enllà de l'escola, no a les parets de l'escola, sinó a casa, al carrer, en el que veuen els nens per televisió o als centres comercials, fins llavors no ens desfarem d'aquests models que tant rebutgem.
Juan no sabía qué regalarle a su novia en el día de su cumpleaños. Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió: Raquel, tú y yo nos amamos mucho. Pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús.
Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé, me has forzado y has sido más fuerte que yo.
del Señor. Ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, humillación y sacrificios, por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento,
amb aquesta veu tan dolça, la de la germana Glenda, hem descobert com Déu sedueix, sedueix d'una manera molt diferent a com ho fa la publicitat. I així ens agrada a nosaltres viure-ho. Ja us diem, amb aquesta veu dolça, tu me has seducido.
Descobrim el missatge.
I no és estrany que la germana Glenda se sentís seduïda per Jesús, perquè Jesús va fer coses molt grans i encara les fan als cors de moltes persones, coses de les quals nosaltres n'hauríem d'aprendre. Avui descobrim el missatge de l'Evangeli de Marc, al capítol 10, versets del 46 al 52. És la guarició del cec Bartomeu. És una persona que estava cridant a Jesús i la multitud que hi havia al voltant el volien fer callar, volien apartar-lo. Però Jesús l'inclou cridant-lo, fa que la gent interactuï amb ell i també, a més, produeix un doble miracle. D'una banda, el guariment de la seva ceguesa física i de l'altra, el guariment de la ceguesa espiritual.
Diu així aquest passatge de l'Evangeli. En aquell temps, Jesús, sortir de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent que el seguia, vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec que es deia Bartimeu. Quan sentí dir que passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: «Fill de David, Jesús, compadiu-vos de mi!» Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, compadiu-vos de mi!» Jesús s'aturà i digué: «Crideu-lo!» Ells cridaren al cec i li diuen: «Anima't i vine, que et crida!» El cec llençà la capa, s'aixecà d'una revolada i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que et faci?» Ell respon: «Rabuni, feu que hi vegi». Jesús li diu: «Ves, la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.
Ràdio Estel, música amb missatge.
Són altius els meus ulls, vist sense pretensions de grandeses massa altes per mi. Senyor, el meu cor no és ambiciós. Senyor, ni són altius els meus ulls, jo mantinc en una pau tranquil·la com un nen a la falda de la mare. Així és com se sent la meva ànima.
I aquest és un bonic salm que ha estat versionat més d'una vegada pels grups que fan música d'inspiració cristiana, perquè veritablement la seva lletra és molt bonica i ens pot servir també per fer pregària. Nosaltres ara l'hem escoltat en la veu de la Carla Costa i del grup de la Bona Nova, des d'aquest seu treball que porta per títol Vine, i la cançó la titulen Confia Israel. Sovint les faules, les paràboles, els contes serveixen com a eines didàctiques, eines pedagògiques, per fer-nos entendre millor segons quins temes. I avui volem parlar, a través d'un conte, del tema de la superficialitat. Moltes vegades ens quedem amb la imatge superficial de les coses, en allò que aparentment sembla, sense aprofundir massa. I a la llarga ens adonem que el nostre pensament, que la nostra reflexió era poc profunda. Això és el que ens ve a explicar, entre d'altres coses, perquè moltes vegades també d'un conte se'n pot extreure més d'un significat, perquè són complementaris. Doncs això és el que ens conta aquesta historieta, que porta per títol El cèrvol vanitós.
Un cérvol que corria per un bosc va trobar-se un rierol que resseguia el camí. L'aigua d'aquest rierol era tan neta i cristal·lina que reflectia amb gran esplendor la imatge del cérvol, que es va aturar per admirar-se. I tot mirant-se, va posar especial atenció en les seves banyes. Quines banyes més boniques que tinc! Mira-les, que grans i magnífiques! Segur que tothom m'admira. I es va mirar una mica més avall, fins que es va veure les potes, que eren força primes. I quines potes més primes que tinc! No queden gaire bé. És una llàstima que aquestes potes desmereixin un cérvol tan ben plantat com jo. De sobte, va sentir agitar-se el fullam del bosc. Va girar-se i va veure un caçador que l'apuntava amb la seva escopeta. I ell, que es posa a córrer, cames, ajudeu-me. Gràcies a les seves potes primes i lleugeres, van agafant velocitat i posant distància del caçador. Però quan ja començava a sentir-se segur, corrent com anava pel bosc, les banyes se li van enganxar a les branques d'un arbre. I mentre sentia com el caçador s'anava acostant, ell es deia... I pensar com n'estava jo de pagat amb les meves banyes, les mateixes que ara em costaran la vida. I, en canvi, tan descontent de les meves potes que em podrien haver salvat.
Pare nostre que estàs en el cel, santificat sigui el teu nom i el teu regne, que es faci avui el que tu vulguis, aquí a la terra com també s'ha fet sempre el teu regne. Guanyat amb el nostre treball, guanyat amb la nostra suor, guanyat amb aquestes mans nostres. Dóna'ns avui el pa. Guanyat amb el nostre treball, guanyat amb la nostra suor, guanyat amb aquestes mans nostres. Reconcilia els nostres pobles i dona força als nostres cors per perdonar.
Pare nostre, una pregària, neix al fons del nostre
de lliure'ns de qualsevol mal. Amén. De lliure'ns de qualsevol mal. I crida
I crida-me.
Música que ja té uns anyets de l'agenda Cairoi. Des del seu àlbum Això va a missa, escoltàvem aquesta manera de cantar el Pare Nostre. Tal com el nom indica, els cristians ho som perquè som seguidors de Jesús, del Crist, del Salvador. I això ho podem fer doncs, només de paraula i prou, només de portes en fora, o podem prendre'ns-ho seriosament i treballar-ho des de l'interior. I en el nostre camí per seguir Jesús, doncs també podem fer-ho per ser més conscients del que significa ser cristians, fent servir els cinc sentits.
Al llarg de l'Evangeli i també dels Salms, com a cants profètics de lloança, Jesús, fill de Déu, és definit a través de percepcions multisensorials, ben descriptives, és a dir, a través de percepcions per tots els sentits. Vegem-ne alguns exemples. Quan Jesús ell mateix diu que és llum del món, percepció a través de la vista. O quan Jesús és definit com veu i paraula per la nostra escolta, és, per tant, una percepció per l'oïda. Quan Jesús es defineix com a cep veritable en unió amb les sarments, o bé quan veiem que és mà amiga que recolza, que aguanta, que abraça, percepcions tàctils aquestes. També ens diu que és font d'aigua viva, percepció per al gust. I en l'Antic Testament, en diferents salms, es parla com a perfum agradable, percepció per l'olfacte. En el món d'avui, tan apressat i deshumanitzat, cal que seguim i sentim Jesús amb el màxim nombre possible dels nostres sentits, per tal de viure ben conscients del nostre cristianisme. Així, arribarem de forma més autèntica i sentida a la manera de fer cristiana, a l'estil cristià, sincer, aplicat al nostre dia a dia, al nostre voltant, a la societat actual. Provem aquesta manera de sentir més conscient?
Y véame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor.
oración y que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón.
Doncs sí, sí, és veritat. Quan fem pregària, moltes vegades parlem molt, però també hauríem de saber estar atents, atents a missatges que Jesús Déu ens pot enviar, com aquests missatges que li demanaven que els hi enviés directe al cor al grup Alfareros, que els hem escoltat des del seu àlbum Palante, amb aquesta cançó que utilitza un terme, suposem que familiar a segons quins països, en el fet d'enviar-se missatges electrònics, el Vipeame Senyor.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Seguim descobrint misteris del rosari perquè quan el reseu ho pugueu fer amb més consciència, també, tal com parlàvem abans. Ser més conscients d'aquell passatge que estem commemorant, que estem recordant. Avui recordem el quart misteri de goig, la presentació de Jesús al temple. Quan un infant naixia, era costum al cap d'uns dies portar-lo al temple. També ho van fer així Josep i Maria. Però, com tot el que passava al voltant de la vida de Jesús, aquella presentació al temple va ser també molt especial i profètica. Hi havia unes persones ja ancianes que vivien al temple, Simeó i Anna. De fet, tots dos van profetitzar de Jesús. Avui llegirem a l'Evangeli de Lluc què va dir Simeó de Jesús. I també llegirem l'essència de tota aquesta presentació de Jesús al temple, que és bo que tinguem en ment quan resem aquest quart misteri de goig del rosari.
Quan van complir-se els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la llei del Senyor. Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor. Havien d'oferir en sacrifici, tal com diu la llei del Senyor, un parell de tórtores o dos colomins. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era just i pietós, esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, el prengué en braços i beneí Déu, dient: Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles. Llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el teu poble. El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare, «Aquest infant serà motiu que molts caiguin i molts d'altres s'aixequin. Serà una senyera combatuda i a tu mateixa una espasa et travessarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts».
Pels que sou habituals al nostre programa, ja sabeu que també ens agrada posar música instrumental, perquè a vegades va bé deixar-nos portar per la música i imaginar. Hem escoltat a Steve Cole des del seu treball True amb aquest tema Take Me.
I així arribem al final del missatge en una ampolla d'aquesta setmana. A nosaltres se'ns fa curt allò que passa quan et trobes bé en un bon ambient, amb amics, doncs ens passa a nosaltres fent el missatge en una ampolla. Se'ns fa curt, tindríem ganes d'estar molta més estona amb vosaltres, però estem segurs que els continguts que preparem són prou per no empatxar-nos tampoc d'aquests temes. Esperem que tingueu moltes ganes de compartir una nova sessió de missatge en una ampolla la setmana vinent.
Doncs això mateix, si ho vol, i tornarem la setmana vinent. Hem estat amb vosaltres, el David Siscar, el Miquel Albert Soler, el Mario Ramírez a les Vies de So, i sabeu que hi ha un correu electrònic de contacte per si voleu això, contactar amb nosaltres. És info@missatge.org. info@missatge.org.
Us esperem la setmana vinent.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu.
Missatge en una ampolla, amb Miquel Albert Soler i David Siscar.